Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 en Ràdio Pego, 107.8 de l'FM. Repetició és divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.
Comença Entre nosaltres, amb Xavi Aparici.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a Entre nosaltres, el vostre racó de confidències a la sintonia de Ràdio Pego, al 107.8 de la FM. Vos saluda Xavi Aparici en la direcció i presentació i al control tècnic fent que la màgia de la ràdio siga possible el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui arribem al nostre capítol número 14 d'aquesta sisena temporada. En la ràdio, com en la vida, hi ha veus que passen de puntetes i altres que es queden gravades a la memòria. Avui ens visita un artista de raça, un artesà de la paraula i del gest que ha sabut emocionar-nos des dels escenaris més íntims fins a les grans solemnitats de la nostra terra. Un home que entén que la cultura no és un ornament, sinó el batec d'un poble. Prepareu-vos, perquè avui el viatge és profund i ple de matisos. Comencem!
Viu, gaudix, ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Ja tenim a l'altre costat de la pantalla, que la tecnologia ens permet estar ben a prop, encara que estiga lluny. Ell és llicenciat en art dramàtic, actor i una veu que fa goig d'escoltar. Rafa Martí, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
I moltíssimes gràcies per tindre't ací a Ràdio Pego, a través, encara que siga per videoconferència, i al programa Entre nosaltres. És un plaer.
Igualment, el plaer és meu. Encantat de participar en esta entrevisteta que anem a xerrar.
Rafa, mirant arrere aquells inicis teus a l'Escola Municipal de Teatre de Mislata, encara guardes aquesta il·lusió de quan començares, ara que has xafat els teatres més grans de tot arreu?
Sí, jo crec que la nostra professió, la professió d'actor, de locutor, és una professió que és tan bonica el poder treballar d'ella, poder viure d'ella, que la il·lusió mai se perd. De fet, si jo haguera perdut la il·lusió cada volta que jo pujo a un escenari, me dedicaria a una altra cosa. O sigui, allò per a mi és fonamental, i si és sorollet del públic, o quan el micro s'encén, que està en on, si jo no tinguera i la sensació encara per dins, jo me tindria que dedicar a una altra cosa, no estaria viu jo per dins.
Has estat colze a colze amb mestres com Emilio Gutiérrez Cava. Què s'aprèn dels vells que no et conten en cap llibre de l'escola?
Mira, aprens a escoltar, perquè tu vas en les teues idees, el que tu crees que saps, crees que has après, i quan ve una persona tan gran com Emilio Gutiérrez Cava, tu el que aprens és a callar, a escoltar i a deixar que te filtre tot el que ell, després de tants anys d'experiència, tot el que te tinga que ensenyar, no? Això és fonamental. El permetre que n'hi ha gent per ahí que sap més que tu i que te va ensenyar i que te va ficar en el camí correcte, no? Per exemple, en este cas en concret d'Emilio Gutiérrez Cava, a mi el que més me va ensenyar és, en el seu cas era el vers clàssic, però me va ensenyar a dir, bueno, tot el que tu creus que saps, no. Jo te vaig a ficar en el camí correcte, te vaig a donar els tips necessaris per a fer-ho bé.
De l'òpera al Palau de les Arts, a series com a Hospital Central, on un està més a gust, davant de la càmera o dalt d'un escenari?
En el meu cas en concret, jo soc més escenari. La càmera m'agrada molt, evidentment n'hi ha més treball, el sou és completament diferent, se cobra molt més a la televisió, per exemple, que al teatre, però jo soc de xafar escenari. A mi aquesta sensació de notar el públic, de la reacció que siga immediata, és com un verí del teatre, que diuen que existeix, que és veritat. O sigui, jo soc molt més de xafar un escenari, d'estar més en directe, no? Com tu dius, he estat en el Palau de les Arts en moltes òperes i tindré a la coral de la Comunitat Valenciana, a la banda baix, a la gran cantants per ahir, per a mi això és irrepetible.
Com es porta de saber que la teua cara i el teu cos són la teua faena de cada dia?
Mira, és bona pregunta perquè és molt complicat. Perquè jo, per exemple, si tu no has dormit bé o estàs molt cansat, és el que tu dius, la teua eina de treball és la meua veu. Jo sí o sí tinc que descansar bé, me la tinc que cuidar molt bé, tinc que beure molta aigua. No fume, per exemple, el meu cos té que estar relaxat, té que estar descansat, no? No és el mateix que, bueno, tu pues, un dia no has dormit bé, estàs molt cansat, però te fiques davant de l'ordinador o te fiques a fer un treball manual, costa igual perquè estàs cansat, però diguem que la feina la fa un altre. Però en este cas, la feina la tens dins, no? I tens que connectar en una emoció molt concreta si estàs fent un personatge o si estàs fent una locució. La veu té que arribar perfecta, bé sonoritzada, i per això és fonamental tindre una bona higiene vocal, no? Per exemple, en el cas de la veu, jo me la cuide molt. Jo sé, si sé que el dia següent tinc una gravació important o tinc una actuació important o algo, jo procuré dormir les meues hores, no xerrar molt, beure molta aigua, fer fibre, coses per a que després el meu cos estiga preparat per a fer la feina.
Rafa, anem a fer una de les primeres parades musicals que fem al programa i com sempre expliquem a l'audiència, sou els protagonistes de l'entrevista, és que trieu la cançó que sonarà durant la vostra entrevista. Rafa ens ha triat la gran Elaine Page amb la cançó Memory del musical Cats. Escoltem Memory del musical Cats i tornem de seguida amb el nostre protagonista d'avui, Rafa Martí.
fàcil que viu. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin.
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Seguim xerrant amb, de valent amb el nostre protagonista d'avui, Rafa Martí, que ens atén avui dimarts des de... Pues, l'haurem pogut compartir aquesta entrevista així, als estudis de Ràdio Pego, però, com sabeu, la videoconferència ens ajuda a acostar-nos a altres convidats de fora del poble. Rafa, anem ja a entrar en aquesta faceta teua com a veu de la festa, no? Des de 2006 eres la veu en off de l'exaltació de les falleres majors de València. Com t'ho fas per a que no se te trabe la llengua davant de tanta emoció com són aquests actes, com és, són les exaltacions de les falleres majors de València?
Mira, el truc és molt senzill, és calfar-me. Preparar-te bé per a lo que vas a fer, no? Lo mateix que un esportista, quan té un partit important o quan té que fer la seva rutina, calfa bé, jo faig lo mateix, faig un bon calfament vocal. Ja som molts anys davant del micro, jo pues, pràcticament portaré 30 anys presentant actes per falles o actes en general davant del micro i jo sempre faig un bon calfament, resone bé, tinc els meus exercicis per a que les cordes vocals estiguin relaxades, sobretot tota la part de la boca, els llavis, la llengua, que tot estiga molt sol, molt blanet, per a que la locució estiga perfecta i que no tinga problemes de vocalització, no? de dicció. Que quan el on es fica en el micro, tot el que jo tinga que dir, que jo no me preocupe en saber si la veu la tinc bé o no, perquè això és una feina que jo ja he fet abans, que la meva feina siga el connectar en l'emoció, el dir la pausa que necessita, respiracions, però tota aquesta part de calfament de la part vocal, de la part més física de la locució, quizá ja estiga feta, no? A banda de pues, relaxes una miqueta el cos per a estar preparat per a lo que ha de vindre.
Com es viu aquests dies, aquest divendres a la nit i aquest dissabte de vesprada, la part que no veiem la gent que veiem a través d'Apunt o abans amb Canal 9, com és tota la part de darrere d'un acte, com són les exaltacions de les falleres majors de València, en la teua part, com a veu en off o presentador de l'acte?
Pues mira, és una llàstima que no es veja per les càmeres, perquè jo penso que és igual d'interessant que el que passa fora, el que passa a l'escenari, no? N'hi ha molt de rebombori, n'hi ha molt de jaleu per ahí, està tota la gent de Junta Central Fallera, que treballa de valent per dins per a pues, que coordinar que tot estiga bé, eixides, entrades, les bandes, la joia, canastelles... N'hi ha molt de treball per dins del Palau, els companys de la banda sinfònica municipal també, que entren, que eixen, els timbales de la ciutat, no? Són moments molt frenètics, de molt de treball, que tot el que passa fora, que és molta tranquil·litat, molta solemnitat, és justament al contrari quan creues les cortines i estàs dins on jo locute, no? En el raconet on jo mira la paret i estic locutant, no? Hi ha molta gent, molt de treball i també molt de respecte per el que s'està fent en aquest moment, perquè és un dels actes importants i centrals de la festa de les Falles.
En el doblatge ningú et veu. Eres més lliure quan només se sent la veu?
Sí, de fet jo, sempre que locute o estic fent doblatge o algo i no se me veu, jo manipule molt les mans. O sea, gestos, cares, jugue molt en un braç, així, per a soltar i per a interpretar, no? És fonamental que no a soles la veu estiga en el cap, sinó que acompanyi tot el cos. I quan estic en un atril doblant o estic en un micro que no se me veu, jo no pare de moure, o sea, tinc una manta, una mà amunt, avall. M'ajuda molt en les dits per a tirar el test cap amunt, cap avall, tal. Juga en la intenció. O sea, jo, vamos, un pallasso al meu costat, pues, pràcticament el mateix quan estic fora de càmera.
A part de presentar les exaltacions de les Falleres Majors de València, també t'hem vist presentant les galanies de Castelló. T'has sentit alguna volta que eres tu qui mana de la festa?
No, per favor, que va. Jo sóc una persona més, ja està. Jo sóc algú que fa el seu treball, pues el mateix que hi ha molta gent que treballa per això, sí, és important. Jo sempre he dit que jo sóc un home. Pues, el que comentaven de les exaltacions o de les galanies, pues, la gent que hi ha amb les canastelles, o la que porta la banda, o que porta la joia, o el ram, o el que tal, pues, jo sóc una part més d'Isaac, no? Jo me toca la part de conduir-lo, de ficar-li veu, el mateix que la banda fica la música, el mateix que tal, però no, que va, jo sóc un home des que passen per ell.
Per a les Falles que estiguen escoltant-nos d'ací del poble Pego o de Dénia o de la part de la Safor, Oliva, Gandia, que vulguin contar amb la teua veu, amb la teua presència per presentar un acte o tindre una locució feta per tu, com es poden posar en contacte amb tu?
Molt fàcil. Rafa Martí. Jo a les xarxes tinc canal de YouTube, tinc Instagram, tinc TikTok, Facebook, perquè ara mateix ho estàs en xarxes o pareix que no existís per a ningú, no estàs per a res. Pues si busquen Rafa Martí, segur que ells en el contacte, estic a Gmail també, rafamartí80@gmail.com, però a les xarxes, si em fiques Rafa Martí, el més segur és que me puguen trobar sense pegues. Jo, encantat, jo tot el que siga ficar veu a les nostres festes, a Falles, fa poc li vaig ficar la veu a una cofraria també, com has dit, a les galanies de Castelló, jo tot el que siga ficar veu a les nostres festes, jo encantadíssim de col·laborar.
Oficis bodes des de fa anys. Quina és la frase més bonica que has hagut de dir per a unir a la parella que has estat casant?
Mira, la més bonica de totes les que he fet va ser quan vaig casar el meu germà. Perquè, evidentment, de totes les bodes que jo he celebrat, quan jo al meu germà i a la meva cunya li pregunten si volien casar-se, perquè jo fa cerimònies molt personalitzades, no? Però ixa en concret, de dir la frase típica de Don Javier Martí Monforte quiere contraer matrimonio en este acto, efectivamente lo contrata con mi cuñada, bueno, frase més maravillosa no podria haver, no? L'oportunitat de casar al meu germà, això és fonamental, no? Però frase és que depèn de cada parella, perquè jo el que faig és, jo no repetir un text, jo a cada parella li faig un text especial i una cerimònia especial. I sempre, cada parella té la seva història personal, té la seva anècdota, i aquestes frases que van conformant tota la seva història d'amor, el ser partícip d'aquest dia, pues que per a mi és meravellós.
Rafa, anem a eixa faceta teua de la ràdio que ens agrada tant. Presentes i dirigeixes El Trastero en Play Ràdio València. Què t'aporta el dia a dia de la ràdio que no et dona el teatre?
Ui, mira, la ràdio m'ha donat... La sort que tenim a Play Ràdio és que tenim uns oients meravellosos, però espectaculars. D'aixòs que venen a visitar-te a l'estudi, a veure com estàs, que te porten berenar, que te porten... A mi m'ha donat una estima i un respecte per la professió que a voltes no és fàcil trobar-la per ahí, no? Tu que estàs també a la ràdio, el saber que n'hi ha altra gent a l'altre costat escoltant i que te'l trobes per ahí, que te reconeixen per la veu i que te diuen que li agrada molt el que fa, saps? Totes les hores que li dediqui a la ràdio, dius, ostres, pues paguen la pena, no? O sea, tot el que fes i després una persona i te diu coses com, mira, jo és que estic molt a soles a casa, no tinc família, no tinc res, i gràcies a la companyia que me feu en la ràdio, el dia a dia se'm fa millor, no? Quan tu penses, bueno, pues si tinc una persona que jo en el seu dia a dia li estic ajudant a oblidar els seus problemes i demés, pues mira, ja està pagat tot el temps que li dediquem a fer això.
Fas classes de ràdio i de podcast per a molts ajuntaments. Què és el que més t'agrada de veure com la gent jove descobreix el poder del micro?
Se sorprenen perquè estem en una època que és tot molt visual, no? Molt de YouTube, molt de càmera, molt tal. Però quan descobreixen el poder de la paraula sola, de com pots jugar amb la imaginació, perquè la ràdio la gent no te ve. Jo jugué moltes voltes en el programa a inventar-me que estic ballant damunt de la taula o que ha entrat un tigre per la porta, tal. Quan aquesta gent jove descobreix el poder que té la ràdio per a imaginar, per a somiar, per a jugar amb la gent, completament diferent a la pantalla, ahí és quan pensé, mira, alguna cosa estic fent bé, estic transmitint exactament què és això de la ràdio.
En aquestes classes, quin és el tiro d'orelles que més els pegues als alumnes per a que aprenguin a respectar aquest meravellós ofici?
Ui, sobretot que siguin honestos, que no vulguin impostar i ser una cosa que no són, que no vulguin fer grans locucions, no. Que tinguin molt de respecte per la gent, que siguin honestos en el que fan, no? Que quan estiguen davant del micro, que no intenten enganyar-los. Una cosa és jugar a la imaginació, divertir-se, passar-ho bé, però que tenen que ser honestos amb la gent que està a l'altre costat. Que ningú sap mai qui t'està escoltant i a lo millor una frase fora de context o un mal exemple, un mal consell o tal, a lo millor l'arriba a algú i no li ha sentat molt bé. Jo, sobretot és el que més incideix en això, en que no vulguin copiar a ningú, que encontren el seu estil, el estil propi, que cada un tenim el nostre estil, que no m'imiten a mi, que jo simplement li done eines per a poder fer el seu treball després, i que quan estiguen davant del micro que siguin honestos en el que fan i que defenguen sempre, sempre, sempre el seu treball.
Explica'ns un poc a l'audiència el Trastero de Play Radio València, el teu programa, de què va, que si la gent que ens estigui escoltant vulguera escoltar-te, quins dies fas el programa?
Mira, el programa consistís en... Jo agarro un any, no? Per exemple, 1980, i analitzo aquest any què és el que va passar. Música, ràdio, televisió, llibres, etcètera, 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 no? I a vegades faig especials també, no? Per exemple, pues, publicitat, pues, analitzo les marques de publicitat, pues, Colacao, el que siga. Conte un poc la seva història, de què va... El que passa és que l'he parat esta temporada, ara després de Nadal, l'he parat una miqueta perquè vaig a reconvertir-lo, mira, també una exclusiva que no havia contat encara ningú, vaig a reconvertir-lo en un programa de bandes de música, perquè m'agrada molt la música de banda. Pense que el Trastero és un projecte que ja després de 4 temporades ha estat bé i ara en esta pausa de Nadal estava així si reprendre el programa o no, però el més segur és que el transforme en un programa sobre bandes de música o sobre música de banda.
Ara anem a la pregunta que sempre ens fem, no? Creus que el podcast és el futur o res podrà substituir la màgia del directe de tota la vida de la ràdio?
Mira, jo crec que el podcast és el present, perquè està molt present ja en el nostre dia a dia. Jo consumim molt de podcast també, molt de tot, no? De tots els àmbits. Però és el mateix que va passar quan va aparèixer el vídeo, el VHS. Pues, lo mateix que apareixia que anava a carregar-se el cinema o que les plataformes anaven a carregar-se una miqueta el cinema i han sabut conviure, jo pense que el podcast i la ràdio sabran conviure també. Però el podcast té algo que o sea, perdó, la ràdio té algo que no té el podcast, la màgia del directe. Això de que puga, per exemple, en Play Radio juguem molt a que obrim les línies i la gent pot manar missatges o pot telefonar, pot elegir quina música o quina cançó vol escoltar en el moment. I aquesta màgia que té, o estar demanant alguna cosa, a mi m'ha passat fer el programa en directe del Trastero, i dic, mira, tinc molta fam avui, a veure si algú ve a berenar, i que vinga una gent que porta orxata i fartons. Això el podcast no el té, això és impossible. Aquesta màgia del directe o de contar una cosa que està passant, l'altre dia cobriren la inauguració de l'exposició del Ninot, poder portar als oients entrevistes a l'alcaldessa de València, al regidor de Falles, falleres majors de València, artistes, en aquest moment del directe i anar correguent en el micro cap amunt i cap avall i veure que passa un artista, entrevistar-lo i que entre en directe, o un regidor de Falles, o comentar, preguntar en el públic. I aquesta màgia que té, que moltes voltes és com tirar-te al buit i no saber el que va passar, això el podcast mai, mai va tindre. El podcast té una altra cosa, té la edició, té el muntatge, efectes, etcètera, etcètera, que no té el directe, però per a mi la màgia del directe, això és insubstituïble, això el podcast no la guanyarà mai.
Sí, és, vull dir, és com la, com així, com a Ràdio Pego, no? Que estem propet al centre del poble, la gent s'acosta, crida per telèfon, dedica cançons, sí, la màgia del directe és el que estàs dient tu, no va a substituir el podcast. Anem ja, anem a donar-li canya amb una altra cançó que ha escollit el nostre convidat. Escoltem el grup Warcry amb Oigano Yo i anem acabant ja, anem a acabar d'ingestir aquesta entrevista.
Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
Thank you.
hem tornat, Rafa, de les dues cançons, tant la de Catch el musical com aquesta que acabem d'escoltar, què et porten? Quin significat tenen per a tu aquestes cançons que hem escoltat avui al programa?
Mira, la de Memories és molt clara. Jo, a mi, a la banda de que el musical m'encanta, i aquesta part en concret, que és quasi ja cap al final, és meravellosa, té un significat molt important perquè jo em vaig casar al teatre de Mislata, que fan l'escenari de Mislata, i quan jo, la meva dona i jo, entràvem al teatre perquè pensàvem, a nosaltres ens va casar un regidor, i pensàvem que anàvem al seu despatx, que es casaria i demés. I ens digueren, no, passeu per ací. I entrarem a l'escenari del Teatre de Mislata, del Centre Cultural de Mislata, que és on naix la meua passió pel teatre. Jo m'enamoro del teatre, a mi el verí del teatre, mentre ahir, quan al 94 vaig veure una representació de Nat Jordana Teatre, i dic, això és el que jo vull fer a la meua vida, no? Passen els anys i el 2011 jo entro a ese teatre i me case en ese teatre mentre estava sonant aquesta cançó de Memories de Kant, no? Pues imagina, una cerimònia amb tots els focos, damunt d'un teatre, la teua família, casant i demés, és un record inesborrable. Aquesta cançó va estar acompanyant-me sempre per a la meva vida. I Warcry a mi és que és un grup que m'agrada molt. Jo soc molt de heavy metal, molt de la música aixina més dura, més pesada. I aquesta cançó en concret és que diu "Hoy gano yo". I jo moltes voltes a la meva vida he tingut que dir no, "Hoy gano yo". Ara és el meu moment. Ja està bé de que vulguin xafar-te, de que vulguin passar-te per damunt, de que no valoren el teu treball, i moltes voltes he tingut que cridar ben fort. Hoy gano yo. I gràcies a aquesta cançó, que Warcry és el meu grup favorit, sempre com que quan jo necessite espavilar i necessite dir que porto una mala setmana, el treball no va bé, tal, va, anem al lío, me fique la cançó i me puja cap amunt en seguida.
Rafa, fas contacontes perquè tens una companyia de teatre. Són els xiquets els que més guerra vos donen a l'hora d'actuar o es deixen portar quan vos veuen en acció?
Dóna molta guerra, perquè es dóna molta guerra. Es ha actuat a Pego, ha actuat a Dènia, tot a l'Iva, tota la comunitat, per sort me l'ha recorregut cap amunt i cap avall. N'hi ha bolos que donen molta guerra i tens que controlar-lo, perquè ja molts anys ja tens els teus truquets per a saber emportar-los, però fixa que encara que donen molta guerra, és el públic més sincer que n'hi ha. Perquè si els agrada, els agrada. Si els agrada, se van a quedar quiets, te van a escoltar, van a participar, van a cantar, però com no connectes amb ells i no els agrada el que estan veient, van a començar a cridar, a levantar-se, a donar guerra, a molestar... O sigui que sí, és complicat el públic infantil, però és molt agraït quan les coses hi se'n ve.
Per als que ens escolten, vull contar amb la teua companyia, actualment quins espectacles tens en marxa?
Mira, és lo mateix, en Rafa Martí, ahí tinc tot, tinc del meu catàleg, les meues xarxes, de fet ara m'estic gravant contes per a pujar a les meues xarxes també, i tratem una miqueta de tot, llegendes valencianes, parlem de Jaume I, de la llegenda del Moro Musa, del gegant Pega Brams, coses que són molt de la terra, no? De la 40 Maula, el Butoni, etcètera, etcètera. Faig adaptacions de clàssics també, per exemple, La Ratita Presumida, Hansel i Gretel, però passant per una modernització, una cosa una miqueta més diferent, i després en comptes de tot, de diversitat, d'igualtat, de Nadal, de Halloween, o sigui, tenim moltes temàtiques. Lo bo de les llegendes és que s'adapten molt bé, no? Si jo vaig a Pego i jo sé que hi ha una llegenda aixina d'important, d'algun personatge o algo, me prepare la història i dintre del conte més general conte i se trosset que siga de la llegenda de Pego, no? Com va passar, com hem anat a Dènia o hem anat a totes les campanyes que hem fet a la Vall d'Uixó molts anys també, per exemple, tenen llegendes pròpies que les solen contar també, de la Font de la Cervera, o sigui, procure sempre que vaig a un lloc aixina especial saber que si n'hi ha algo en concret el poder contar-lo, el poder interpretar-lo, sempre d'una manera molt participativa, molt, molt teatralitzada.
Rafa, per anar ja acabant, què li diries al Rafa jovenet que començava fa anys, si el tingueres ara mateix a davant?
Pues mira, li diria que probablement no guanyi un Òscar, però va tindre molta sort perquè va poder viure de la seva professió. Ja que és molt dur, que vindran anys en què parega que no va aconseguir-ho, que va treballar d'altres coses, però que tinga paciència i que no es rendisca mai. Aquesta professió és d'aprendre i de continuar i d'insistir. I d'aquest Rafa jovenet que pensava que triomfaria en Hollywood i que aniria cap amunt i cap avall, que aterre i que vagi a passet, que ho aconseguirà. Que estigui tranquil, que ho aconseguirà, encara que a voltes parega que no.
Rafa Martí, ha sigut un autèntic gust xerrar amb tu. La videoconferència ha anat de categoria. Gràcies per ser tan gran i tan pla. A veure si ens veiem pronte per ací, per Pego o per València.
Pues com ja t'estiu ací a València quan vulgueu, i quan estigui a prop de Pego, no te preocupes que passaré a fer una visiteta per ahí pel festiu.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, encantat d'haver participat.
Hem acabat d'escoltar a Rafa Martí i un se n'adona del pes que té la paraula, de com una veu, encara que vinga d'una pantalla per videoconferència, és capaç d'omplir una habitació buida. Estem a les portes del Dia Mundial de la Ràdio i avui vull parlar clar i parlar pla. La ràdio és proximitat, és la veu dels que no tenen veu, però a voltes sembla que se'ns oblida el que costa mantenir la flama encesa. I així va el tiro d'orelles. Va per aquells que es pensen que la cultura és un gasto de sobra, per aquells que només miren els números abans que les persones. La ràdio de poble no és una màquina freda, és el veí que t'explica què passa, és l'artista que es buida el pit davant d'un micro, és la banda de música de Pego sonant amb tot l'orgull. Si deixem que les ràdios de casa s'apaguen per falta d'ajuda, estem perdent l'orella del poble. Defensar Ràdio Pego és cuidar el fil que ens lliga a tots. No deixem que les xarxes socials ens tapen la veu dels nostres. Estimem la ràdio amb fets i no només amb paraules de quedar bé, perquè mentre hi hagi una veu parlant i algú escoltant, el món serà un poquet més humà.
Entre nosaltres, històries que connecten.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo una semana más a este espacio de conciencia activa. Bueno, me encuentro súper feliz de poder seguir aquí con esta nueva oportunidad. Siento que, aunque ya es la tercera semana, cada semana se me abre una nueva oportunidad de expresión, de conectar con todo y todas vosotras, de conectar con lo espontáneo, lo creativo. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí y que esta oportunidad pueda seguir su curso y creciendo cada vez más. Mi nombre es Andrea María y trabajo como terapeuta holística con las herramientas principales de las constelaciones familiares, la arteterapia gestal y el tantra. Hoy vengo con un tema que a menudo se escucha mucho, el tema de la abundancia. ¿Cuán abundantes somos las personas? Y también, generalmente, alrededor de este concepto, a veces, se crea una determinada definición, ¿no? De la abundancia, quizás tenemos más tendencia a pensar en todo lo que tenemos o poseemos. Yo ahora personalmente estoy haciendo un proceso personal con este tema y estoy pudiendo adentrarme en toda su profundidad y pudiendo conocer y sentir que no solo es los bienes que poseemos, aquello que tenemos, ¿no? Lo que podemos tocar y contar con nuestras manos, sino que la abundancia va mucho más allá. Yo este fin de semana pasado he estado disfrutando muchísimo en la naturaleza, con amigos, con amigas, con mi pareja, y realmente ahí me he sentido tremendamente abundante, por lo que entiendo y siento que hay mucho más allá de lo que a veces nuestra mente puede alcanzar. Hoy os quiero hablar de un método que se utiliza como un ejercicio que se utiliza para ver cuán abundante eres en tu vida. Y este ejercicio se hace con la herramienta de la rueda de la abundancia. La podéis encontrar por internet, en Google. Yo os voy a dejar un enlace para que lo podáis imprimir aquí en los comentarios del podcast. Y así que también podáis experimentar la práctica de hacerla y luego lo que os va a ilustrar, lo que vais a poder ver a través de ella. Porque como es una rueda, se tiene que estar completa para que pueda girar. Todas las partes tienen que estar igual de infladas. Si una rueda está desgastada por un lado, va a cojear. Si no está inflada por un lado, va a cojear. Por lo que seguramente no lleguemos a buen puerto. Pues bien, muchas de estas áreas nos las podemos imaginar, como he dicho antes, de bueno, el dinero, el trabajo, los bienes que tenemos, pero también hace referencia a nuestras relaciones de familia, de pareja, cómo están, cómo estamos nosotros y nosotras en ellas. ¿Tenemos tiempo de calidad con ellas o no? También nuestro cuerpo, cuidamos de nuestro cuerpo, le hacemos un bien, lo alimentamos bien, practicamos ejercicio. También tema de amistades, ocio, entretenimiento, ¿cómo están esas áreas? Quizás solo estoy dedicándome a trabajar, a tener una muy buena casa, a tener muy buen dinero. Sin embargo, después no dispongo de tiempo o ni ganas de poder disfrutar con aquellas personas que me apetece estar, que quiero, ¿no? Cultivando esos espacios, ese amor. Pues bien, a esto hoy venía con este tema de la abundancia. Y también, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces podemos rellenar o vivir esta rueda de la abundancia según hemos visto en nuestras familias, según lo que han hecho allí. Nosotros hemos aprendido que quizás está muy bien dedicar el tiempo a trabajar, a ser productivos, sin embargo, no está nada bien disponer de un tiempo de descanso, de tener un tiempo para tu bienestar psicológico, emocional, mental, corporal, ¿verdad? Entonces, ahí también tenemos que ir viendo si quizás estamos repitiendo aquello que hemos visto en nuestros padres, en nuestros tíos, en nuestros abuelos, lo que se nos ha transmitido, ¿no? Con mensajes. Hay muchos mensajes que se transmiten de familia a familia, como por ejemplo que con esfuerzo es como se ganan las cosas, ¿no? Que hay que priorizar en las obligaciones. Y quizás eso nos hace tener la mitad de la rueda a tope, mucho trabajo, mucho dinero, muchos bienes materiales, sin embargo después tener nuestra salud resentida, no tener unos buenos vínculos con nuestras amistades dedicándole el tiempo, no tener una relación de calidad con nuestra pareja donde haya momentos en los que nos podamos comunicar, en los que podamos disfrutar y también con el resto de la familia. Entonces hoy me parecía súper interesante traer este tema porque sin duda yo siento que nos merecemos ser abundantes en todas las áreas de la vida. Porque sí es bien que muchas veces no sabemos lo que es importante hasta que la vida nos reta, nos pone una situación difícil con la salud, una pérdida de alguien al que queremos y ahí pues nos planteamos, ¿no? Nos vienen preguntas vitales de ¿estamos ocupando nuestro tiempo en algo que verdaderamente nos llena? Pues antes de que ocurra ningún reto de la vida que nos ponga en esta encrucijada, yo os animo a que podáis descargaros esta rueda, imprimirla y rellenar cada área con un color o como vuestra creatividad mande en ese momento. Hacerlo con colores es súper visual y te da una buena primera imagen de dónde tu rueda necesita ser inflada, dónde necesitas quizás darle un poquito más atención. Y lo que nosotros deberíamos de intentar es que exista un equilibrio. Es decir, quizás tenemos que quitar un poquito de tiempo a algunas áreas que tienen demasiado tiempo de nosotros y nosotras mismas y ese tiempo dedicárselo a otras que están tan vacías, con tanta carencia. Y sin duda también os animo que si detectáis que cualquiera de estas áreas sentís que hay una identificación con vuestra familia, con aquello que os han enseñado, con aquello que os han transmitido, no solamente por la palabra, sino por lo que habéis visto, escuchado y simplemente asumido, porque la información pasa de generación en generación. Porque es en este momento donde podéis haceros responsables y decir que hasta aquí ha llegado esa información. Ahora podéis programar otra nueva con vuestros intereses, con vuestros objetivos, para produciros más bienestar integral. Así que ya sabéis que para poder proyectar estas informaciones, reprogramar estas informaciones, darnos cuenta realmente de lo que sí es algo genuino de nosotros y nosotras y algo esencial, o es algo que hemos simplemente tomado y heredado porque así nos lo han transmitido, tenéis disponible para vosotros y vosotras las sesiones individuales de constelaciones familiares. También tenéis disponibles los talleres, que próximamente, el sábado día 14, el Día del Amor, estaremos constelando en Benissa. Es una muy, muy buena oportunidad de poder hacer una ofrenda a vosotras y vosotras mismos para tener un espacio dedicado a vuestra alma, vuestro cuerpo y todo vuestro ser y salir de ahí con mucho más amor y mucha más claridad en vuestro camino y en vuestra vida de ahora mismo, de este momento presente. Y así pues poder hacer un camino más ligerito y más ligerita en las mochilas de que cada uno y una traemos. Así que ahí hoy, sin más, me despido de todos y todas vosotras deseando de verdad que podáis realizar este ejercicio que trae tantísima, tantísima claridad en cómo estáis ahora mismo distribuyendo todo vuestro tiempo y vuestra disponibilidad en vuestra vida para poder ocuparos y daros un buen lugar en las diferentes áreas. Y también recordaros que si necesitáis contactar conmigo, podéis hacerlo al número 647-098-811. Podéis enviar un mensajito de WhatsApp o bien por email a info@andreaholistica.com y también seguirme en las redes sociales como es Instagram, donde me podéis encontrar por el nombre de @andrea_holística o en mi página de Facebook Andrea María Espinosa Prieto. Estaré encantada de teneros por ahí, de que me preguntéis y de que podamos estar en contacto para, bueno, juntas y juntos estar en un mejor y buen camino para todos y todas nosotras. Os envío un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar al otro lado.
Tanquem el capítol 14, gràcies a Vicent Morera. Estem en Spotify, a @entrenosaltres_podcast i també en www.radiopego.com/programes/entrenosaltres. Au, aneu amb compte i fins la setmana que ve.